dia a tothom.
Benvinguts a l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2013-2014 de la Facultat de Medicina i de la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Girona. Anem doncs a començar aquest acte i en primer lloc té la paraula la doctora Josefina Patiño, degana de la Facultat d'Infermeria.
Moltes gràcies. Magnífica rectora de la Universitat de Girona, degana de la Facultat de Medicina, presidenta del Consell Social de la UDG, doctor Josep Maria Gai de Liébana, vicerrectors, degans, directors de facultats i escola, autoritats, professorat, personal d'administració i serveis, estudiants, senyores i senyors. Bon dia i benvinguts a aquest acte conjunt d'inauguració del curs acadèmic 2013-2014 de les facultats d'Infermeria i de Medicina. Encetar un curs és una bona ocasió per repassar tot el que s'ha fet en l'anterior, per pensar en el que fem bé i el que podem millorar, tenint clar on volem arribar. És justament des d'aquesta perspectiva que quan m'he posat a preparar aquesta introducció he anat ordenant una per una totes les petites i grans coses que ens han anat passant a la Facultat d'Infermeria durant el curs acadèmic 2012-2013. I que, si m'ho permeten, en destacaré algunes perquè penso que, sincerament, són les que marquen el nostre tarannà. En primer lloc, dir que s'ha graduat la primera promoció del grau en Infermeria 2009-2013, en la que un 90% dels estudiants han superat amb èxit els 240 crèdits requerits i un 85% dels que han finalitzat aquests estudis han pogut sol·licitar el títol. Vull destacar en aquest punt que el requeriment de la tercera llengua, que en alguns dels nostres estudiants els semblava difícil d'assolir, no ha estat un hàndicap. Però penso que és just assenyalar que la Universitat de Girona, a través dels seus vicerrectorats, el Servei de Llengües Modernes i la pròpia facultat, no han escatimat esforços perquè poguéssim arribar a tenir aquests bons resultats. També s'ha graduat la cinquena promoció del Màster Universitari en Promoció de la Salut 2011-2013, amb un total de 22 estudiants. I aquest curs 2013-2014 conviuran dues promocions més d'aquests estudis, la sisena, que seguirà el pla d'estudis de 2007, i la setena, que seguirà el pla d'estudis del 2013, que recentment ha estat verificat. Val a dir que aquesta és una realitat que en d'altres contextos avui en dia resulta difícil d'aconseguir. D'altra banda, s'han desplegat totes les assignatures de pràcticum, poca broma, si pensem que els nostres estudiants realitzen pràctiques clíniques des de primer curs i que aquestes augmenten gradualment en nombre de crèdits i complexitat a mesura que avancen en els cursos. Crec que per als nostres estudiants la pràctica clínica és un dels millors escenaris pel seu aprenentatge i sé que totes les institucions sanitàries que els acullen ho entenen així. Ens ho demostren cada dia, any rere any, i aprofito l'ocasió per agrair-los una vegada més la seva col·laboració. S'ha seguit treballant amb metodologies docents ja implementades i de llarga tradició en els nostres estudis, com és ara les classes magistrals, l'aprenentatge basat en problemes i les pràctiques de laboratoris, entre d'altres. S'ha posat en marxa per primera vegada la prova d'avaluació de la competència infermera amb els estudiants de quart, utilitzant el programa de gestió de l'aprenentatge Learning Space. Val a dir que en l'aplicació d'aquest programa la Facultat d'Infermeria ha estat pionera a tot l'Estat. En aquest punt no puc deixar d'agrair també a la Facultat de Medicina la seva col·laboració i disposició en deixar-nos utilitzar els laboratoris d'habilitats clíniques per a aquest fi. S'ha fet un esforç per dinamitzar el pla de comunicació de la facultat, promocionant la pàgina web, creant el Facebook de la facultat i editant el vídeo dels estudis d'infermeria. Aquest vídeo ha tingut més de 800 visualitzacions en poc més de 3 setmanes. Acabem també d'estrenar un programa informàtic que permet tant als professors com als estudiants la gestió dels seus horaris acadèmics des de les seves agendes electròniques, tot amb el propòsit de facilitar la difusió de la informació. S'han creat i concedit els Premis IDIPGI al millor treball de fi de grau i al millor treball de fi de màster, gràcies al suport de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. En aquests moments, un 30% dels nostres estudiants participen en programes de mobilitat internacional i nacionals. S'ha posat en marxa un programa d'estudiants mentors que, guiats per l'equip de deganat, porten a terme el pla d'acció tutorial amb l'objectiu d'orientar la resta d'estudiants durant el seu procés d'aprenentatge i ajudar-los a la seva integració a la universitat, proporcionant-los també informació significativa i facilitant la seva transició cap al món laboral. Finalment, afegir que aquest curs acadèmic que iniciem hem superat amb escreix la matrícula d'estudiants de grau d'infermeria de nou ingrés. Són en total 136, i que de les 15 facultats i escoles d'infermeria catalanes, la nota de tall dels nostres estudiants, dels que s'han matriculat per primera vegada als estudis de grau, se situa en la cinquena posició. Bé, com els deia al principi, aquests només són alguns dels fets que ens han caracteritzat el curs passat. Segurament n'hi han molts altres i puc afirmar que no tots són tan bons, però aquests darrers els vivim cada dia. Els intentem gestionar de la millor manera possible i posem tot el nostre esforç. És per això que abans d'acabar vull agrair de manera molt especial a l'administradora del centre, a la resta del meu equip de deganat, a la direcció del Departament d'Infermeria i a tot el professorat la seva dedicació, al personal d'administració i serveis la seva professionalitat, als estudiants la seva flexibilitat i ganes d'aprendre, i a totes les institucions que col·laboren amb nosaltres la seva disposició. Moltes gràcies per ser aquí.
Tot seguit, té la paraula la presidenta del Consell Social, senyora Rosa Núria Alexandra.
Gràcies, magnífica rectora, degans, professor Gai de Líbana, alumnes, professors. En primer lloc, felicitar-vos a tot l'equip, que fins ara docent, que ha estat retreballat, el PAS inclòs, per mi és l'equip de tots que heu estat treballant aquests anys, perquè en un moment tan difícil com aquest, com s'ha dit, el nombre d'alumnes que s'han matriculat aquest any ha pujat, cosa realment excepcional. Això què vol dir? Doncs que ho feu bé, que ho feu molt bé, i per tant els alumnes venen. Aquesta és la diferència. Si donem excel·lència, els alumnes els tindrem aquí. I aquest és un exemple. Per tant, felicitats primer a tots vosaltres. A segon lloc, pels alumnes. No n'hi ha masses, però a vosaltres. Aquest acte és per vosaltres, és la benvinguda del curs. Per uns, el primer any, per altres, el segon, el tercer, i per alguns, els de Medicina, l'últim. És el primer any, com s'ha dit, que acabarem Medicina en aquesta facultat. I us dirigeixo a tots vosaltres, divertiu-vos-en. És un moment maco de la vostra vida. Apreneu, i apreneu a aprendre, perquè és molt més important. Del que nosaltres vam estudiar a les nostres facultats fins ara, excepte alguna d'anatomia i alguna cosa de fisiologia, poca cosa queda. La resta ho hem anat aprenent al llarg del temps. Al llarg del temps hem vist com s'han incorporat en el món de la salut altres especialitats que no tenen res a veure amb la medicina, com per exemple la informàtica, com per exemple l'estadística, com per exemple l'enginyeria o la física. Hem vist com ha canviat tot en el nostre món i en el de fora. Ahir van donar premis Nobel. Fixeu-vos la diferència entre l'àtom de Bohr, que no sabeu vosaltres potser ni el que era, i el bosó de Higgs. Totalment diferent. O en medicina. Sutherland, com va descobrir feia poc quan estàvem a la facultat a l'RNA missatger, i ara, els nous encara me'ls sé de memòria, que consti, Rothman, Sheckman i Shudov, que han rebut el Nobel pel transport intracel·lular, impensable en la nostra època. Això és la diferència entre el que estudiareu i el que haureu de practicar. I sobretot una cosa, recordeu que per molt que sapigueu, si no teniu una somrisa als llavis, un somriure als llavis, una bona paraula i una explicació, no fareu miracles. I els miracles els necessitareu cada dia, perquè la salut és molt dura. Els vostres pacients estan malalts i estan angoixats. I això fa molt més, a vegades, que una pastilleta, us ho asseguro. Per tant, apreneu. Apreneu a aprendre i apreneu a ser metges, a ser infermeres, a donar tot allò que feu al jurament hipocràtic, doneu. Ajudar al pacient el que no pugueu curar. És tan important una cosa o l'altra. I mentrestant, passeu-vos-ho bé, que és una bona època de la vostra vida. Poca cosa més que dius que el Consell Social, per que n'esteu, està obert a tots vosaltres, ja ho sabeu, si necessiteu alguna cosa a nosaltres, aquí estem. També perquè la societat, que és la que realment està pagant aquesta facultat, els vostres papes en paguen un trosset, alguns de vosaltres també, el de més ho paga la societat, us exigeix que esteu aquí, que aprofiteu el temps, perquè en un moment difícil com aquest és un sacrifici per tots, manteniu-vos en aquesta casa. Feu bé, ho necessitem per ara i pel futur. Gràcies.
Tot seguit té la paraula el doctor Ramon Brugada, degà de la Facultat de Medicina.
Gràcies, rectora, president del Consell Social, degana d'Infermeria, professors, estudiants, PAS, investigadors. Us dono les gràcies per la vostra assistència a la inauguració 2013-2014. Com podreu entendre, aquest és un any molt especial per la Facultat de Medicina. Crec que també serà un any molt especial per Girona. D'aquí uns mesos, al juny, tindrem els primers metges formats a la facultat. Engeguem doncs un any que tindrà un punt culminant amb els actes de graduació que tindran lloc el dia 20 de juny i els quals us convidem. Per tant, en aquest darrer any ja tenim desplegats tots els cursos i ja tenim establerts els requeriments d'infraestructures i de docents. D'aquí uns mesos podrem fer una valoració dels estudis, veure què ha anat bé i què s'ha de millorar, plantejar com consolidar els estudis, com garantir-ne la continuïtat, quines varen ser les promeses que no hem pogut complir i què haurem de fer en el futur perquè aquestes es compleixin. Perquè els reptes de la nostra facultat són immensos i permeteu-me que només us en parli d'alguns. 1. Aconseguir la consolidació dels professors. La situació econòmica és crítica, però l'acreditació del grau ens exigeix que hi hagi un número mínim de professors en plantilla, ja siguin titulars, catedràtics, vinculats o no a centres assistencials. Hem de continuar, doncs, donant suport als professors i als lectors en la seva recerca perquè aconsegueixin l'acreditació a agregat necessària per accedir a plantilla consolidada. Ho hem aconseguit aquest any amb 3, la Teresa Puig, la Fabiana Escòrnic i en Guillermo Pérez. Aquí els dono la meva felicitació. He vist la Teresa per aquí, no he vist en Guillermo i la Fabiana. Digue, Teresa, enhorabona. I és imprescindible que avancem en aquest camí per defugir possibles debats sobre la viabilitat de la nostra Facultat de Medicina. 2. Mantenir l'interès dels professors assistencials en la docència. És obvi, de nou, que la situació econòmica i d'incertesa està generant desafecció entre tots els treballadors públics. I correm el risc que aquests professors es cremin, es cansin de participar a la universitat. La seva participació els representa un esforç molt gran, cada vegada més, per ells, per als centres, per als professionals que els han de cobrir, els hospitals o els centres assistencials. Hem de trobar la manera que aquests professors tinguin ben reconeguda la seva tasca docent, que no es fa només en benefici de la universitat, sinó també en benefici del centre assistencial, tant pel prestigi com per a la formació continuada dels seus professionals. 3. Aconseguir el reconeixement dels metges assistencials que no són oficialment professors. No és aquest un detall banal. Aquest és, sens dubte, un dels grans reptes que tenen les facultats de medicina al nostre país. Com aconseguir que els qui no pertanyen a la plantilla de professors oficials participin de la docència universitària, s'involucrin i, sobretot, no ignorin els estudiants de medicina. Aquest és un repte a totes les universitats espanyoles. Hem de buscar les sinergies amb els centres assistencials universitaris per al reconeixement de la feina que fan els seus professionals en benefici de la docència. 4. Mantenir la infraestructura docent. S'han invertit prop de 2 milions d'euros en les instal·lacions i en material docent. Això ha fet que la nostra facultat disposi d'unes aules i d'una biblioteca de qualitat i d'una planta de pràctiques modèlica amb una sala de dissecció i una aula d'habilitats molt ben equipats. L'aula d'habilitats clíniques és única al nostre país, tant pel que fa al material disponible com a l'accessibilitat per part dels estudiants i professionals que en vulguin fer ús. Només us he de dir que la Universitat de Santiago, que té 400 anys, 400, i la Universitat Autònoma de Madrid han visitat aquesta instal·lació perquè estan interessats en els propers anys de tenir-ne una també. Per mantenir aquestes infraestructures necessitem la connivència dels professors perquè les utilitzin per impartir cursos i així ens ajudin a generar ingressos que ens permetin mantenir-les i millorar-les. 5. Mantenir el model docent. La facultat va optar per un model docent diferent. Això és una realitat. un model docent caracteritzat per la integració de matèries i l'aprenentatge basat en problemes. Vaig tenir l'oportunitat, avui fa una setmana, divendres passat, de donar una xerrada en una facultat de Medicina Espanyola i em vaig escapar mitja hora per anar a visitar, a passejar pels passadissos, veure en quin idioma estan escrites les pissarres, una obsessió que tinc, com són les aules, què hi ha penjat a les parets. I hi va haver un detall que vaig fotografiar, una fotografia d'un full on hi havia les classes transcrites a un preu perquè els estudiants no haguessin d'assistir a les classes. Comissions de punts, tan esteses a totes les facultats. Aprendre de memòria per passar l'examen. Podrem fer una valoració del nostre model en els propers anys, veient com els ha anat en la seva professió els estudiants. De moment, la valoració que tenim dels estudiants durant les seves activitats a l'exterior, fetes per professors que han gaudit d'estudiants d'altres facultats, no podria ser millor. Molt ben preparats a nivell de coneixements, molt capaços de cercar allò que no saben i una actitud exemplar. Aquestes han estat les conclusions de les valoracions externes. Anem pel bon camí. 6. Consolidar la col·laboració amb la Facultat d'Infermeria. Us pot semblar estrany que demani això, però la realitat és que les facultats d'Infermeria i de Medicina d'arreu viuen d'esquenes una de l'altra. El nostre objectiu és fer d'aquest un campus de salut modèlic des de tots els punts de vista, aprofitant una oportunitat única per raons òbvies de proximitat, però sobretot d'actitud, de treballar plegats, compartir professors, instal·lacions, projectes educatius a l'exterior, projectes de recerca. En definitiva, fer d'aquesta l'única universitat en la qual les dues facultats es miren a la cara i no de reull o per sobre l'espatlla. Finalment, mantenir la participació dels estudiants en la facultat. És molt important que els estudiants s'impliquin en la construcció de la facultat, en millorar el mètode docent, en la millora del seu entorn, en fer-la coneguda arreu. Els nostres estudiants participen en multitud d'activitats de forma altruista, ja sigui aquí o a l'estranger. Només per posar-vos el darrer exemple que tenim, l'Associació d'Estudiants de Medicina de l'UdG ha posat en marxa el concurs de murals per pintar la planta de pediatria de l'Hospital Trueta. Una iniciativa bonica, fantàstica, que a mi personalment m'omple d'orgull. Finalment, perdoneu, en quedava una, mantenir la cerca de fórmules imaginatives per trobar fons de finançament pels estudiants amb dificultats econòmiques. No és cap secret que la situació econòmica, de nou, el preu de les matrícules, està posant una pressió molt important en alguns estudiants. Des de la facultat hem de seguir treballant per buscar projectes, col·laboracions, on puguin participar els estudiants, que els permeti tenir una mica de sou per les seves despeses. Tenim actualment una vintena d'estudiants que gaudeixen d'algun tipus de suport econòmic durant l'any. Com veieu, els reptes per al nostre futur són molt grans. Permeteu-me que acabi simplement pensant en la situació en la qual estem. S'abaixen les subvencions públiques per a les universitats, es redueixen els fons per recerca, es posa sobre la taula la necessitat que les universitats busquin diners a fora, que s'internacionalitzin. Es demana que la universitat atregui més estudiants de grau i de màster, es demana que la universitat busqui noves vies de finançament, plantejant noves eines docents virtuals com els MOOC, Massive Open Online Courses, cursos massius per internet, amb els quals hem de competir i haurem de competir amb totes les universitats del món. Tot plegat perquè hi ha una necessitat de fer viable el sistema públic universitari. Vivim temps complicats per al sistema universitari. L'actual model s'està quedant esgotat a passes gegants, però també uns temps fascinants. Ningú, professors, estudiants, personal administratiu, es pot quedar al marge d'aquests debats que definiran el model universitari futur. Moltes gràcies. Bé, és francament un plaer, un honor, un orgull poder tenir el doctor Josep Maria Gay de Liébana avui a donar la xerrada inaugural, la conferència inaugural a la Facultat de Medicina i d'Infermeria. El doctor Gay de Liébana és professor titular d'Economia Financera i Comptabilitat a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Economia, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, llicenciat en Dret. Doctor en Ciències Econòmiques i Socials i Administració d'Empreses, doctor en Dret, pèrit i professor mercantil, diplomat en Ciències Empresarials. Autor de molts llibres i articles sobre comptabilitat, finances, normativa comptable, fiscalitat, auditoria, gestió econòmica i financera, també de l'esport. Curiosament, o no, hi ha un tema que interessa els mitjans per sobre la resta. Així ens va, i aquest és posar les claus per garantir la viabilitat del futbol espanyol, que no ens quedéssim sense futbol, sobretot. Avui, precisament, ara ho comentava, avui surt a TV3 a discutir la situació crítica del Real Madrid, que segurament ell és de l'Espanyol, segurament haurà de baixar a segona. Per tant, us recomano que ho mireu avui en el Sport Club, has dit? A l'Esport Club a TV3 aquest vespre, un dia clau per la situació d'Espanya. Demà les manifestacions es canviaran completament el lema, serà Salvem el Real Madrid. Actualment, tot és broma, òbviament, el Real Madrid econòmicament està perfectament, o no. Actualment se'l pot escoltar i llegir a tot arreu, nacional i internacional, per la ràdio, per la televisió, és col·laborador habitual com a expert econòmic a La Sexta, Antena 3, Telecinco, 4, TVE, Televisió de TV3, Esport 3, 8 TV, tot arreu ho podeu veure, debatent la situació econòmica actual del nostre país, els comptes públics, les universitats, tot, tota la situació econòmica. Membre fundador de l'Associació de Professors i Investigadors Universitaris de Catalunya, l'AIPIUC, que en anglès és jo vomito, aquesta és una cosa que de tenir en compte, AIPIUC, on hem pogut gaudir de llargues i disteses i interessants converses sense gerros de flors al mig de la taula i on es pot entendre que sigui autor del llibre España se escribe con el endeudamiento, radiografía de un país abocado al abismo. Ell ja es dedica a la radiologia, mig metge, ja fa radiografies del país. No m'allargo més amb la presentació, que no vull robar-li el temps. Avui nosaltres li hem demanat que ens parli de la situació econòmica del sistema de salut, la seva viabilitat, un títol genèric que és la nostra salut a qualsevol preu. Moltes gràcies, Joan Maria.
Ramon, gràcies.
Gràcies.
Jo, en primer lloc, bueno, la veritat sigui dita, agrair, diguem, aquesta invitació de tot cor i després la pregunta que evidentment molta gent es fa, en concret tots els meus alumnes, és, perquè jo tinc classe amb ells a la facultat a les 4:30 i els vaig dir, suposo que arribaré a temps, però si no estic a la Facultat de Medicina i d'Infermeria de la Universitat de Girona donant una sessió, i aleshores, clar, la pregunta que es feien és què fa el nostre professor a la Facultat de Medicina, bueno, i d'Infermeria, i aquesta també és la pregunta que jo em faig, no? Aleshores vaig intentar respondre'n, el títol és genèric, la nostra salut a qualsevol preu, però hi ha el moment de dir, a veure, i què li s'explico, com li s'explico i de quina forma li s'explico, dic, escolta, jo potser en raonaré d'allò que sé, perquè si començo a fer ara una radiografia i jo no la sé fer, i a més és un mèrit tremendo que estigui aquí, que estigui tan bé, que estigui tan calmat, que estigui tan tranquil, perquè normalment quan entro en un hospital automàticament ja em tenen que ingressar, vull dir, perquè m'agafa unes sensacions al veure alguna bata blanca i em poso una mica nerviós, per tant sóc hipocondríac, aprensiu, etcètera, etcètera, però li dec molt, com després explicaré, a la medicina i a l'infermeria. Bé, la meva pregunta seria, per entendre tot el tema de la salut, les retallades a la salut, on estem, com estem, i la pregunta és a on anem, de quina manera anem, i hi ha aquí una pregunta que és si anem a la veritat, perquè potser resulta que ens creiem que aquí mana algú i igual resulta que aquí no mana ningú. Per tant, tindríem que entendre una mica, diguem, tot aquest procés. El que jo tinc en comú amb vostès és que jo faig el mateix que vostès fan, com metges i dintre de la vessant d'infermeria, analitzant sobre l'anàlisi, després diagnostiquem i marquem una teràpia. I aleshores la teràpia pot ser que sigui en definitiva de xoc o que sigui de viabilitat, no? Més tranquil·la, i després hi ha un control. Per tant, això és el que es fa, jo ho faig amb els números, i ho faig una mica amb les qüestions econòmiques, i vostès ho fan quan jo entro a un hospital, vull dir que a partir o a la clínica, quan entro em comencen a dir ara tens que fer l'anàlisi, ara tens que fer això, ara espera't, ara et quedes aquesta nit, demà et mirem, a partir d'aquí cada 3 mesos vens, cada això, bueno, molt bé, perfecte. I aleshores què passa? La pregunta és sobreviurem, és a dir, aquella cançó, no?, de Mocedades, sobreviviremos. Bé, en principi, bueno, la pregunta té normalment una resposta que sempre té que ser afirmativa. Ara, això no serà fàcil, per tant, jo li explicaré ara tota la part, diguem, una mica dura de lo que serà la travessa que nosaltres ara estem començant a fer. En primer lloc, nosaltres tenim una crisi econòmica i la crisi econòmica és igual al sector que sigui un sector, diguem, doncs, per exemple, el sector de farmàcia, que sigui el sector d'informàtica, que sigui el sector dels micròfons, que sigui el sector de l'aigua, sempre hem de tenir quelcom clar. i és que mai es pot gastar més del que s'ingressa. Per tant, vull dir, aquesta crisi segurament ens donarà llum sobre que no es pot gastar més del que s'ingressa. I això li passa a les famílies, a les empreses, a lo que seria el sector públic, a tothom. El segon punt d'aquesta crisi és que és una crisi financera. I la crisi financera ve com conseqüència de que aquests anys, que han sigut els anys de l'exuberància, vam invertir molt, 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 i ens vam endeutar molt, 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 molt. Comentava el degà Brugada el capítol d'inversions que s'han fet aquí, i aquí doncs realment es batallen les inversions, a la universitat les batallem. A la Universitat de Barcelona els ordinadors, li puc assegurar que són de quan el Bill Gates anava amb calça curta, d'això ja fa anys, i ens costa molt el tenir un ordinador que sigui allò d'entrar a classe i que el mires i ja s'enxeca, eh? Vull dir que no hi ha manera de fer-ho. I en canvi, em dono compte dels aeroports que s'han fet, em dono compte, per exemple, de les estacions d'AVE, no la de Girona, sinó la de Tarragona, que tenim aquell al Camp de Tarragona, al Camp de Tarragona, on jo he sigut el passatger que ha agafat a l'AVE de les 11:04 de la nit cap a Barcelona. Era jo el passatger. Vull dir, tota l'estació per mi. Vull dir, va ser una sensació tremenda, no? I fins i tot allò que anava caminant pels passadissos i anava sentint les meves passes, no? Que imposava respecte, i em surten tres persones allò al final del passadís, i eren els tres empleats de Renfe i el guàrdia de seguretat. Aquí no, estábamos esperando. Hombre, gracias, me estaban esperando, tal cual. Sí, porque sabíamos que venía. Hombre, gracias, tal cual. Sí, nos habían dicho que había un pasajero. Hombre, soy yo. Bé, vull dir, aleshores, clar, la pregunta és, l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona és molt millor que la de Barcelona, és moltíssim millor que la de Barcelona, que és una vergonya la de Barcelona. Clar, què passa? Que vam fer grans estacions, grans inversions, molt deute. Després també tenim un problema, jo sóc comptable, i com comptable arribo sempre a la conclusió de que la gent no llegeix el que són els balanços, els comptes de pèrdues i guanys, que s'aproven d'aquella manera. I realment val la pena mirar-ho. Per exemple, jo sempre amb els meus alumnes fa molts anys que els deia compte amb els instruments financers, i per exemple no hi ha cap exalumne meu que s'hagi vist enganxat per el que eren preferents, deute subordinat, ni res, perquè jo els matxaco amb el que seria aquests conceptes. I després sempre els dic, escolta, si hi ha una cosa rara que tu no entens d'un instrument financer raro, tu el que tens que fer és no ficar-t'hi. Vull dir, jo hi ha una cosa que no entenc, jo la cosa més complexa que tinc és la llibreta d'estalvi a la vista de la caixa, és a dir, que no tinc res més. I després hi ha hagut un aspecte que és la crisi pública. La crisi pública, amb el sentit de que el sector públic està apatxugant amb una gran part del dèficit del sector privat, que és el sector financer, tota la broma que ens ha costat, diguem, posar a mordre el que serien les entitats financeres, i després uns comptes públics que jo ara li presentaré perquè es donin compte de per què ara estem, patint, diguem, tot el que estem patint, i el que seria també el... Va, una mica sí, el despilfarro, a veure això. Bueno, això és fins que és la posta a punt, eh? Vull dir que d'això... Ara sí, anirà bé? Sí, ara el pujo una mica? Sí, ara ja està, perfecte, gràcies, eh? I després, el que podríem dir, diguem, el despilfarro. De tot això deriva una cosa que a mi em preocupa, i és les imatges que vostès estan veient. Em preocupa perquè la gent està nerviosa, em preocupa perquè això vol dir que estem entrant en una crisi sistèmica, em preocupa perquè hi ha una crisi política, una crisi social, i em preocupa perquè la tassa d'atur és elevada, perquè hi ha austeritat amb molta retallada, em preocupa perquè hi ha un tema de rescats que s'han fet a determinades entitats, i hi ha un tema que ahir sortia a la premsa, i avui queda també a la premsa escrita, que és un tema de pobresa. Per tant, vol dir que comença a veure bastanta gent que està en una situació una mica dolenta. M'agradaria analitzar el quadre clínic d'aquesta crisi per arribar finalment al tema de la salut, és a dir, perquè vostès entenguin que les coses no són capritxoses i el que tindrem que fer i l'esforç que tindrem que fer. En primer lloc hi ha el tema del producte interior brut, jo li explicaré ara el que és, i també la tassa d'atur, i el producte interior brut és el que produeix un país, diguem, en béns i serveis, el que seria al llarg d'un any. Per tant, aquí vol dir que seria tot el que produeix el sector també de la sanitat, el sector del que seria la indústria, el sector del comerç, el sector del turisme, és a dir, tota la producció. Com poden veure, a Espanya aquesta producció va anar cap endavant l'any 2008, i a partir d'aquí va haver una caiguda, una miqueta de caiguda. El que passa és que hem de ser conscients que el dia d'avui l'economia espanyola, aquest és el viu reflex, és el termòmetre de l'economia espanyola, ha baixat bastant respecte a la situació de l'any 2008 i la previsió per aquest any 2013 encara és més dolenta. Per tant, vol dir que nosaltres estem ara en el que seria no una situació d'encefalograma plano, sinó que estem fins i tot una mica de caiguda. Per tant, vol dir que la crisi econòmica ens està castigant d'una manera molt forta. I això ha provocat quelcom que algú s'hagués tingut que donar compte, que era l'evolució de la taxa d'atur. Com poden veure, l'any 2006 hi havia 1.765.000 aturats, que era un 8,4%, i a partir d'aquí és curiós veure, perquè dic que és curiós veure, perquè jo no sé per què hi ha autoritats econòmiques, si hi ha govern, hi ha ministres, perquè, clar, si algú s'hagués donat compte, hagués vist que creixia l'economia espanyola i la taxa d'atur es anava disparant i no va veure ningú que es donés compte d'això. Per tant, l'amic Solves, l'amiga la Helena Salgado, vull dir que ningú es va donar compte. No? Aleshores, què passa? Que aquí tenim evidentment un problema, que és que al moment que comença l'economia espanyola a estretar-se, resulta que l'atur es dispara i ara estem al 27%. La previsió és dolenta, jo després us explicaré el que diu el Fons Monetari Internacional, perquè sabem aquests propers anys la realitat cap a on anirem. Hi ha una pregunta que em fan des de Washington alguna nit, a última hora, perquè ja és per la tarda, i em truquen des de la Casa Blanca un amic meu, que ja, clar, jo ja començo a ser gran, i aleshores, clar, el que passa és que aquesta gent també han anat creixent, i ara aquells amics que no li donaves importància, que havies coincidit amb un curs d'estiu i tal, ara resulta que està i em diu, et truca a la 1:15, no? la meva dona, què passa, que d'això, i aleshores, pam, i em truca, i sí, hombre, John, tal, què tal, oh, José, tal, i digo, coño, a què hores me llama, John, no, bueno, es que estamos aquí con presidente, digo, hombre, bien, hombre, ¿y qué? ¿Qué dice presidente? Oh, presidente, pregunta por el milagro económico español. Y a la vez yo le digo al John, bueno, el milagro económico español, la burbuja inmobiliaria. No, Barack pregunta por el milagro económico español. País de 46.818.200 habitantes, solo trabajan 16.634.000. Aquest realment és un tema que a mi em preocupa molt, perquè vol dir o que realment ens posem aquí les piles o patirem amb el sentit, diguem, de la gent que treballa. A més tenim problemes, no? Aquesta empresa ja la coneixen tots, perquè a més són consumidors, i també hem tingut un problema del que ha sigut el deute de famílies i d'empreses. Ens vam comprar la casa, ens vam comprar el pis, els preus pujaven, i aleshores el que va passar és que el deute de les famílies es va anar disparant de 451.000 milions d'euros fins a una xifra de 913.000 milions d'euros. I ara les famílies el que estan fent és rebaixar el deute, i rebaixen el deute com poden, però clar, ara no són les mateixes condicions de fa uns anys enrere. Fa uns anys enrere tu podies rebaixar el deute perquè tenies treball, tenies bons ingressos, et pujaven el sou, i ara lamentablement estem en un escenari que és una mica complicadot. I després també les empreses, és a dir, es van anar animant, vostès ho saben, aquí, vull dir, moltes d'aquestes s'animaven, el que estaven fent era un finançament amb caixes d'estalvis, i després d'aquella història el que ha passat és, doncs, una desaparició de caixes d'estalvis. Com poden veure, també les empreses, això són milions d'euros, per tant vol dir que el total que va arribar al món empresarial l'any 2008 era d'1.306.000 milions d'euros de deute, per tant vol dir que estàvem esbojarrats. A partir d'aquí, què és el que estan fent? Netejar tot el deute que poden, però clar, la situació econòmica tampoc és la mateixa, per tant, encara que veiem que hi ha una retallada, aquesta retallada no es pot fer d'avui per demà, sinó que necessitem també que hi hagi una mica de creixement econòmic, en definitiva que es vengui, que la gent consumeixi i que l'economia vagi cap endavant. A partir d'aquí què passa? Bueno, a partir d'aquí nosaltres hem de ser conscients amb el que és l'aspecte de les finances públiques, a les finances públiques que no se li han donat importància. Jo feia anys que advertia, compta amb les finances públiques, compta amb el dèficit, compta amb el deute públic, i feia anys que ho deia per un motiu molt senzill, perquè el deute públic, que ningú sabia de qui era, el deute públic és el nostre deute, per tant vol dir que si ara estem pagant el que estem pagant, les pujades d'impostos, les retallades, etc., és perquè hi ha uns senyors que han deixat diners a Espanya. I per què han deixat diners a Espanya? Com ara veurem, han deixat diners a Espanya perquè s'han perdut diners. Per tant, quan tu perds diners, o una de dos, o tens el padrino o la madrina, o et cases com jo, per exemple, amb una dona que té molts diners, la qual cosa em dona tranquil·litat, o clar, tan tranquil·lament que d'això, o si no, escolta, tens que espavilar. I aleshores, quin problema hem tingut? Bueno, això és amb números, això són milions d'euros, i això, per entendre-ho, són els ingressos totals de l'Estat. És a dir, fins de l'any 2008 a l'any 2012, el que l'Estat ha ingressat en total, que aquí està Madrid, aquí estan les comunitats autònomes, diputacions, ajuntaments, tot, tota l'estructura de l'Estat, i aquesta estructura de l'Estat, com podem veure, passa d'ingressar 402.000 milions d'euros a l'any 2008 a 382.000 milions d'euros a l'any 2012. Ara, fins al mes de juliol d'aquest any, portava 188.000 milions d'euros. Molt bé. El problema que hi ha hagut, quin és? El problema que hi ha hagut és que hem tingut uns governants, els uns, els altres, i en general jo diria que una classe política que està, en definitiva, tallant el bacallà, que no tenen ni idea i no són racionals ni pensen amb el cap, perquè el que no es pot fer és gastar més del que ingresses. Però clar, una cosa és que jo, per exemple, en un any determinat, gasti més del que ingressi i perdi 49.000 milions d'euros. L'altra cosa és que l'any següent ingressi menys i gasti més i perdi 117 milions d'euros. I una altra cosa és que l'any següent ingressi una mica més i gasti igual i que perdi 101.000 milions d'euros. I que després perdi aquí 100.000 milions d'euros perquè gasto 480.000 milions d'euros. I aquí perdo 111.000 milions d'euros perquè gasto 494.000 milions d'euros. És a dir, hi ha una qüestió que és clau, que no es pot enraonar d'austeritat, que no es pot enraonar de sacrificar la gent, quan precisament la maquinària de l'Estat no és conscient de fer una retallada a la despesa pública. Per tant, què vol dir? Vol dir que anem malament i, en definitiva, que aquests números no es poden arreglar d'avui per demà, fins i tot jo diria que cal una regeneració de la vida política per canviar les coses, perquè vull dir, evidentment, jo, com poden comprendre, si jo sóc el ministre del RAM i la meva cunyada o la meva examant està a una empresa pública que depèn del RAM, evidentment no la trauré ni la tancaré. Vull dir que aquesta és la realitat que està passant el dia d'avui. Això què vol dir? Això vol dir que nosaltres tenim un dèficit que anem acumulant, anem perdent, i clar, i aleshores quan jo començo a sumar el que és tot aquest dèficit, des de l'any 2008 fins a l'any 2012 es van perdre 479.000 milions d'euros. Si jo ara li afegeixo el que s'ha perdut fins al mes de juliol, són 534.000 milions d'euros. I la pregunta és, i aquests diners d'on han sortit? Aquests diners estan sortint i aquests diners sortiran de les seves butxaques, de la meva butxaca, perquè el deute de les administracions públiques l'any 2007 era de 382.000 milions d'euros i això va pujant, va pujant, va pujant. El mes de juny estava a 944.000 milions d'euros i això acabarà l'any una mica encara per sobre. Per tant, què vol dir? Doncs que en definitiva a mi m'interessa que gestionin bé les finances del país perquè d'aquesta manera el deute no sigui elevat, perquè amb la mida que es vagi incrementant el deute, això vol dir que el tindrem que pagar nosaltres. El deute en dos anys s'ha incrementat en 207.000 milions d'euros i amb el que seria el període 2007 fins al 2013 amb 561.000 milions d'euros. Vol dir que tot el que es perd s'està finançant mitjançant deute. I clar, el deute es té que demanar als mercats, als bancs, en definitiva, es té que buscar el diner per poder cobrir el que seria aquesta situació. Aquí hi ha una mica la relació, perquè vostès es facin una composició de lloc, amb el que seria la descompensació. La columna verda és el producte interior brut, per tant, el que Espanya produeix. Com podem veure, ja comentàvem abans, això pujava fins al 2008, però a partir del 2008 comença una caiguda suau de l'economia espanyola i el deute es va incrementant. Per tant, ara, tal com es veu la tendència, és aquesta tendència que jo ja dic que aquest any acabarem gairebé amb un 100%, és a dir, que tot el que es produeix es deu. Per tant, això què vol dir? Això és tremendo, perquè si, per exemple, una empresa, una entitat, doncs està facturant 1 milió d'euros, no pot deure 1 milió d'euros. És a dir, sempre has de deure molt menys del que tu estàs ingressant. Això seria la coherència. I això és el que fa, en definitiva, que els economistes ens reunim d'un model sostenible, és el que fa sostenible qualsevol model, perquè si no al final acaba rebentant i acaba petant. Bé, més coses del que seria aquesta part de l'endeutament. Obre, doncs ara si jo sumo el que el 2007 devien d'una banda les administracions públiques, d'altra les societats no financeres, d'altra els bancs, les societats financeres i després les famílies, podem veure com el deute total d'Espanya, que era de 3.611.000 milions d'euros, es situa ara a 4.337.000 milions d'euros. I això vol dir que hi ha una desproporció també amb el que seria, diguem, el següent gràfic, que és que el deute queda molt per sobre del que seria, en aquest cas, el producte interior brut d'Espanya. Què vol dir? Doncs això, en definitiva, el que vol dir és que devem 4 vegades més el que produïm. Per tant, la situació és complexa. Ara hi ha una qüestió, perquè aquí hi ha fonamentalment estudiants, vull dir que estiguin tranquils, perquè això és molt interessant, que mentre que un estudia la carrera, que passi això. Perquè mentrestant suposo que algú es donarà compte de que les coses no es fan bé i quan acabin la carrera haurà canviat el panorama. Per tant, el missatge positiu és el que està present. Per tant, vol dir, això jo prefereixo des de la meva perspectiva, perquè jo això li explico als meus alumnes el primer dia de classe i surten, no, estan fets pols. I aleshores dic, un moment, dic, això és molt important que entengueu què passa avui. Per tant, que no aproveu aquest any, no us preocupeu, que jo no d'això. L'any que ve no passa res, perquè jo ho retinc en lloc, perquè clar, jo estic l'últim any, en lloc de que sortiu al carrer, ho retinc aquí, anem, hombre, que foteu, no, hombre, no, si esteu, això, esteu bé, que d'això. Jo he arribat a un acord amb el rectorat també, que jo tinc un percentatge de segones matrícules, també, perquè clar, perquè d'alguna forma vaig omplint, aconsegueix unes rotacions a les classes. Per tant, en definitiva, de lo que es tractaria, diguem, seria una mica d'entendre que aquest és un escenari que és un escenari dolentot. Bueno, aquest és l'escenari dolentot que tenim i del que hi ha que sortir cap endavant. Però això ho va veure la senyora Merkel i això ho va veure la Troika. I aleshores va ser quan a l'any 2010, el mes de maig, li van dir, escolti, Espanya, compte, i no feia cas a l'amic José Luis, i aleshores el Barak el va trucar i li va dir, escolta, aquí ponte las pilas y haz casidad. Y después ya el Rajoy aquí, vamos a bajar los impuestos, todo el mundo trabajará, no sé qué, esto será Hollywood y tal. Bueno, y de aquest Hollywood resulta que ya. D'una banda, la Troika veu els números aquests i diu, escolti, vostès ja poden retallar la despesa pública. I aleshores, la despesa pública l'han de retallar amb el que seria un doble sentit. Primer, la despesa corrent, per tant, el paper higiènic, si es fixen, cada cop hi ha menys paper higiènic a les instal·lacions públiques, i després també amb el que seria la inversió. Per tant, vull fer una nova inversió, tal, no la pots fer perquè no hi ha pressupost. Però per què passa això? Això passa perquè ens vam passar molt de voltes anteriorment. Perquè vam fer aeroports que no tenen avions, perquè vam fer infraestructures tremendes, perquè vam fer autopistes meravelloses i de pagament de peatge que no va ningú, i tot això es té que rescatar i es té que pagar. Aleshores van dir, escolti, pujada d'impostos a l'IVA, compte, perquè lamentablement tinc que dir que serà més fumut pel sector de vostès a partir de l'1 de gener, jo crec que serà a partir de l'1 de gener, perquè tota la part de quiròfanos, de material, etc., que ara em sembla que està al 10%, passarà a estar al 21%, perquè hi ha fins i tot una imposició per part del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Per tant, això vol dir que, a més, el sector de la salut i el sector de la sanitat, l'IVA normalment és cost, vull dir que no el recuperen donada l'exempció. Per tant, això vol dir que hi haurà un encariment, no?, amb tot aquest aspecte i tipus de productes. Tenen que reduir el dèficit, tenen que frenar el creixement del deute i tenen que fer reformes estructurals per fer que l'economia espanyola vagi cap endavant, cosa que fins al dia d'avui, la veritat sigui dita, no s'ha fet. Com ens afecta aquest pla de xoc de la Troika? Ens afecta molt i al sector de vostès li afecta d'una manera que jo us explicaré, que vostès ja no sàpiguen sobradament. D'una banda, la retallada de pensions. Això és important, perquè jo ho he subratllat, ho he posat en color groc. Sí, perquè per mi vostès tenen una capacitat, diguem, de clientela, al futur, com després acabaré dient, tremenda amb les pensions i amb els pensionistes i amb la gent gran. És a dir, hi ha un tema que després veurem, que és el tema de l'esperança de vida. Si la gent la palmés, per exemple, als 60 anys, malament, perquè el mercat el tindrien, vostès ara estic enraonant com a economista, el tindrien molt exhaurit. Amb la mida que l'esperança de vida a Espanya és la més elevada d'Europa i que la gent cada cop viu més anys, clar, no és el mateix quan estàs com jo, fet un xaval, cada això, que no quan un és gran, que aleshores necessita doncs, arreglos, que d'això. Doncs això què vol dir? Que jo precisament penso que el futur de vostès és esplendorós. Ara bé, què li interessa a vostès? A vostès li interessa tenir un mercat que sigui un mercat de poder adquisitiu. Clar, vull dir, quan després s'enraoni de la retallada de la pensió i tal, malament. A mi el que m'interessa que és tenir doncs, aquí pensionistes que es guanyin bé la vida, que tinguin una bona pensió i que jo tenir tot un tipus de serveis. Que hi ha empreses que ho pensen, perquè vull dir que aquesta és una via de creixement. És a dir, algú diu, hombre, escolta, fer d'Espanya i, per exemple, del que és la part mediterrània, fer una mica, diguem, com la Florida, no és mala idea, sempre que en vingui gent amb un poder adquisitiu elevat seria molt bo, no? Molt bé. Què més hi ha? Copagament sanitari. el copagament sanitari no és copagament sanitari, és el repago sanitari, perquè clar, jo pago els meus impostos i amb els meus impostos la pregunta és per què serveixen els meus impostos, que aquesta és una pregunta que ens hem de començar a fer, perquè teòricament jo pago els meus impostos per cobrir el que seria tota l'estructura de l'Estat, però aleshores clar, i ara em diuen, escolti, i ara vostè això té que pagar aquest medicament, ara té que pagar aquesta despesa sanitària, bueno, escolti, més que copagar, és un repagament, perquè jo això ja ho he pagat via impostos. Què més tenim? Hombre, amb la mida que hagi retallades salarials, acomiadaments d'empleats públics, congelació de noves places, ens trobem tots amb un problema, vull dir, un problema amb el que seria el desenvolupament de la persona a nivell professional. I després tenim un altre problema que a Catalunya de moment no s'està donant, que és la privatització d'empreses públiques. A Catalunya el que es fa és privatitzar serveis públics a vegades, però no de moment l'empresa pública, com per exemple està passant a Madrid, no? Amb el que seria la privatització d'empreses d'aquest sector. I després hi ha un tema que ens afecta a tots, que és també l'augment d'impostos, en el sentit de que a l'augmentar els impostos tindrem menys diners a la butxaca per poder consumir, per poder gastar, i un aspecte clau al marge de la sanitat pública també és potenciar la sanitat privada, que després veurem el model dels Estats Units. Bé, dit això, el mes de maig passat no se li va donar importància, jo li vaig donar molta importància perquè vaig llegir el capítol de recomanacions i era el que em deia Brussel·les, en aquest cas la comissió, que em deia, escolti, ara vostès imposaran un decàleg aquí, que és un esforç pressupostari estructural, l'estem veient i patint, una sistemàtica del sistema tributari diferent pel mes de març del 2014, i aquí em deia, i les pensions les volem arreglades abans de final d'any, el sector financer, recapitalització, amb això estan, una reforma del mercat de treball a juliol del 2013, efectivament, el tema de l'atur juvenil, posar quelcom en marxa, no sé què estan fent amb aquest aspecte, risc de pobresa, mare de Déu santa, ahir el que surt que hi ha 3 milions de persones que estan amb el que seria per sota dels 307 euros mensuals, per tant situació desesperada, unitat de mercat, impuls empresarial, tema de l'energia, tenim el tema elèctric, etc. Ja no li dic res de terratrèmols, vull dir, perquè això també seria ja la conya, i després passius contingents, per exemple, per rescatar les autopistes que hi ha que rescatar, i també el tema de, escolti, tenen que primar l'administració pública. Bé, el tema de primar l'administració pública, que encara no sabem realment de quina manera ni com. El mes d'agost, la senyora Christine Lagarde, que és la directora gerent del Fons Monetari Internacional, donava a conèixer, doncs, bueno, una fulla de ruta, i que deia, escolti, Espanya té que anar cap aquí. Perquè vostès estiguin tranquils, i jo crec que és important, jo vaig dir que Espanya seria rescatada i que seria intervinguda. I ara hi ha el que em diu, han passat que d'això i tal. Bé, a l'últim informe del Fons Monetari Internacional, que es va publicar fa 3 dies, posa que les conclusions i recomanacions dels 4 països amb programa que té el Fons Monetari Internacional. Per ordre són Grècia, Espanya, Portugal e Irlanda. L'altra cosa és que no es digui que estem intervinguts, però vull dir, per això hem de saber que en aquests moments han dit aquests són incompetents per dur a terme les polítiques que tenen que fer i nosaltres les tenim que marcar. El problema és que la senyora Lagarde és francesa i viu a Washington. I clar, no és el mateix quan el William de Chicago truca al Manel de Cornellà i li diu, tens que fotre fora 4 persones o 5 persones, perquè aquestes 4 o 5 persones són persones, diguem, del seu món, de la seva família. Aleshores, què vol dir? Que aquesta senyora és freda i diu, escolti, veig aquests números i com veig aquests números, vostès tenen que fer això, això. A partir d'aquí, què ens han dit? Bueno, ens han dit, doncs, la veritat, que l'altre dia es va una mica maquillar, que Espanya ha anat creixent, decreixent, el Producte Interior Brut, i que l'any 2014, que serà d'encefalograma plano, i que a partir d'aquí anirà augmentant una miqueta. Aquesta és la realitat feta per economistes que encara que diguin no saben, són economistes que estudien les economies i que saben perquè estan investigant i que es poden equivocar, clar que es poden equivocar. Primera conclusió, vull dir, Espanya no creixerà fins a l'any 2018 una miqueta. Per tant, això ho hem de saber i aquesta és la realitat. Quan es digui no, l'any que ve anirà de conya, pregunta quin sector anirà de conya, qui anirà de conya, vull dir, si no hi ha cap sector que vagi de conya, no, les exportacions, la dels cotxes Seat, com a l'època del Franco, no, el tema de, també de Barcelona World i d'Eurovegas i tal, bueno, la construcció igual que l'època aquella, no, fotem, vull dir que aleshores el que hem de pensar és sectors de valor afegit. Aquest és un sector de valor afegit. El sector de vostès és un sector de valor afegit que es té que saber valorar i també el reconeixement que té i la tasca que té i el que es podria fer des del punt de vista econòmic. Consum privat anirà cap a baix, anirà cap a baix i tornarà a repuntar, és a dir, gastarem més dinerets per anar a la compra, per comprar més coses a partir de l'any 2017-2018. Tassa d'atur, malament, la tassa d'atur continuarà els propers anys, més o menys igual, i començarà a fluixar a partir de l'any 2017. Vegin que això aniria una miqueta també d'acord amb el creixement de l'economia. Per tant, ara ens queden 3-4 anys que encara seran bastant difícils. I el deute públic, què li passarà? Doncs això és el deute públic, que anirà cap endavant, mentre que el deute privat, les famílies, les empreses, aniran reduint el deute. Per tant, què vol dir? Que aquí el que anirà una mica esvolutat a nivell d'endeutament serà precisament papà estat, perquè tindrà que fer front al dèficit. Perquè, clar, aquí ve el tema del dèficit. Hem perdut, això és ja milers de milions d'euros, i la previsió és com en seran els propers anys. Com poden veure, perdrem a l'any 2013, 2014, 2015, per tant, fins l'any 2018. Per tant, vol dir que hi haurà dèficit públic durant aquests anys. I per què hi haurà dèficit públic? Bueno, per moltes raons, però a mi m'agradaria que vostès es fixin en el que seria aquest segment, que és el segment vermell, que en aquí hi havia 198.000 milions d'euros, 201.000, 204.000, 208.000, 212.000, 215.000, perquè precisament aquest és un dels elements claus per entendre el dèficit públic, que seria la despesa en prestacions socials. Per tant, vol dir que, en definitiva, aquí hi ha conceptes que li s'afecten a vostès amb el sentit de que tenen vostès que ser una mica aguts, linces, per donar-se compte de que en aquí hi haurà més despesa. Per tant, vol dir que des del punt de vista, bueno, jo clar, sóc economista, no? Però jo el que estic veient és que hi ha més negoci. M'explico o no m'explico? Per tant, el que jo tinc que veure és que hi haurà més despesa de prestació social, més tema, diguem, de gent gran, cada cop més pensions, ara ho veurem. I aleshores això què vol dir? Doncs que jo tindré, a més, gent que jo ja sé el sou que tindran i assegurat. Per tant, vol dir que jo tinc un mercat incipient que, d'alguna manera, el que no tinc que fer és pensar en lo d'abans, sinó ajustar-me a l'actual escenari i al futur escenari. Les coses no seran com abans. Bueno, hem de saber dissenyar aquest escenari. El dia d'avui, per exemple, hi ha pensionistes que tornen a casa seva perquè el seu ingrés és l'ingrés de la família. Per tant, bueno, hem de ser conscients de que això deixarà de ser d'aquesta manera i que el pensionista tindrà una capacitat econòmica i, a més, que serà un client de llarga durada, perquè l'esperança de vida s'anirà al doctor Jiménez, que tinc una bona relació amb ell, em va dir que als 120 anys tranquil·lament cada això, i em va dir que amb el que jo em cuido i tal, li vaig dir, perquè jo tinc una obsessió amb això i tal, va dir, home, tu als 140 no arribaràs, dic, hosti, no fotis, doctor, i diu, no, però tu als 120, això és recu, va ser, i diu, però als 120 potser, bueno, potser, dic, no fotis, perquè jo a classe és dir que tinc 60 anys i que tinc mitja vida per darrere, mitja vida per davant. Bueno, sí, que d'això no fumem. Bueno, per tant, vol dir que hem de pensar, hem de saber pensar a on estan les possibilitats des del punt de vista. Perquè, a veure, una qüestió, jo li dic amb tota la sinceritat del món, que vostès siguin grans metges, que siguin grans infermeres, em sembla fabulós, però si no se saben vendre, escolta, ja em diran el què. Per tant, vostès el que tenen que fer és saber veure on està el mercat. Clar, vaig a un lloc, clar, no tinc clients, no, perquè no tinc pacients, no, perquè quina població té? No hi ha 5 al poble, hombre, escolta, 5 al poble i estan bé, una vida saníssima i tal, no hi ha res. Vostès tenen que buscar el que seria a on està el mercat. Per tant, això és important, per tant, el fer una mica de màrqueting aquí clínic, per dir-ho d'aquesta manera. Bueno, ara en reunió dels pressupostos de l'Estat, que ara ja començo a apropar-me al tema de la sanitat. Ara començaran a patir perquè veuran les retallades i aquests són el trio que seria los tres de la Moncloa, per dir-ho d'aquesta forma. I ara aquí hi ha el primer tema, bueno, la part dolenta, no? Els ingressos de l'Estat per aquest any 2013, amb la part d'ingressos no financers. Bueno, ja veuen que fonamentalment tot es basa en els impostos, passarem la pàgina per no patir. I ara anem a el que seria, compte, la despesa pública de l'Estat per l'any 2013. Això és els pressupostos de l'administració central, que després cal afegir el que seria comunitats autònomes, diputacions, ajuntaments. I aquí el que veiem és que la despesa serà de 314.000 milions d'euros i veiem que hi ha una despesa en sanitat molt petita, que és de 3.839 milions d'euros. Bé, aquest és un capítol que hi ha que centre, perquè el Ministeri de Sanitat gairebé està buit de contingut el dia d'avui. És a dir, estem davant del que ha sigut una transferència que s'ha fet, que després això em porta a enraonar de la Generalitat. Per tant, després passem a la Generalitat per veure. I hi ha el capítol, fonamentalment perquè vegin les grans partides dels pressupostos, és a dir, el diner que es gasta per part de l'Estat, fonamentalment en què es concentra, que seria en pensions 127.000 milions d'euros, en atur gairebé 30.000 milions d'euros i en interessos de deute pública gairebé, de tanta deute, gairebé 37.000 milions d'euros. Molt bé, això és, diguem, la situació de la despesa. El deute públic anirà caminant, acabarem l'any amb el 94,86% i l'any que ve, el 2014, tindrem un deute públic que ja serà per la totalitat del producte interior brut. Això obliga, entre altres coses, a pujar impostos. La pujada d'impostos no agrada a ningú i és una pujada d'impostos que les mesures aprovades pel govern del Partit Popular comporten que van recaptar, el 2013 es recaptaran 29.000 milions més d'euros i el 2014 33.000 milions d'euros més. Això vol dir que aquests diners no els tindrem a la butxaca perquè els paguem de més impostos, per tant van per nutrir el que seria els pressupostos de l'Estat. També hi ha un afegit aquí de noves mesures que ningú sap el que són gairebé 3.000 milions d'euros. Per tant, l'esforç en aquest aspecte és important, que serien 29.000 milions d'una banda i 35.000 d'una altra. Per tant, vol dir més de 65.000 milions d'euros en dos anys que paguem de més impostos que els paguem nosaltres, els que anem pel carrer i els que anem, doncs, en definitiva, anem a votar. D'acord? Pensions. Aquest és un tema clau que vostès han d'entendre. Primer, per lo que és la despesa per l'esperança de vida i després també des del punt de vista de vostès, perquè això assegurarà al sector feina amb el sentit de que les persones grans es tenen que anar cuidant. D'una banda, a l'any 2007 hi havia 88.407 milions d'euros i això ha anat creixent fins l'any 2014 que estarem a 127.484 milions d'euros. Aquí tenim un problema que és un avantatge des del punt de vista humà i un problema des del punt de vista econòmic. Clar, resulta que quan una persona jubila, suposem als 67 anys, a l'any 2013 calculem que viu després 18,8 anys més. Per tant, vol dir que aquesta persona s'anirà d'aquí cap al cel als 85,8 anys. Val? Després, el 2017, seran 86,1 i així anirà creixent i arribarà un moment doncs, que igual arriben als 100 anys. Val? Bé, aleshores, clar, això és maquíssim. M'explico o no? Sí. Però clar, jo sóc economista, m'explico? I aleshores, clar, em diuen, i què fem? I jo dic, escolta una cosa, i poseu aquí que el tabac, aquí a les cajetilles de tabac, poseu fumar mata i d'això, i que el beure és dolent, i que el gran tiberi és dolent. Clar, clar, què passa? Que nosaltres, gràcies a la qualitat de vida, com la gent es cuida, porta una vida sana, la gent no palma els 40 o els 50 anys. La gent aguanta. Jo miro les esqueles de l'avantguàrdia, cada dia el primer que faig, perquè els meus avis m'ho van ensenyar, el primer que faig i tal, 93, 95, 98, 102, mare de Déu, cada així tal, 83, un xaval, clar, en definitiva, cada això, clar, i d'això, l'altre dia, estic amb la mare d'un amic meu, 91 anys, la dona fantàstica, dic, però escolti, està de conya, bueno, estic gran, escolti, està de conya, l'oncle de la meva dona, 91 anys, està de conya, cada dos dies va jugar a golf, tremendo, ah, consumeix carro, cadascú, però clar, com ja resulta que és veterà, no se li cobra el cotxe, no? També cosa que quan mires els comptes del golf, dius, escolta, bueno, també teníem cadascú. Bueno, en definitiva, tot això molt bé, molt maco, fantàstic. Bueno, ara què passa? Clar, en principi, això fa 3 anys gairebé, l'esperança de vida a Espanya era 82,2, ara ja estem als 85 anys, i Suècia, França, Irlanda, tots aquests països per sota. Dinamarca, la meva dona va estar la setmana passada amb unes amigues i em va dir que la qualitat de vida era tremendo, que no hi havia crisi i tal. Bueno, però no sé, els danesos no disfruten com aquí, no? Vull dir que 79 anys. I ara, què passa? Doncs ara ens passa que les pensions, clar, si d'alguna manera es anaven referenciant sobre l'IPC, volia dir que al pujar l'IPC hi havia la indexació. I aleshores, ara què hem dit? Perquè va dir la Comissió Europea, ahí quede desindexat. I aleshores diuen, no, ara mirarem el tema de cotitzacions a la Seguretat Social, els ingressos i les despeses. I a partir d'aquí què farem? Doncs mira, retocarem les pensions. I ara per l'any que ve han assegurat un incremento del 0,25%. I diuen, i además, los pensionistas no perderán poder adquisitivo. Hombre, no perderán poder adquisitivo si los precios suben. No, los precios no subirán. Bueno, això és el mateix que el Montoro deia l'altre dia, que no hay bajada de salarios, hay una moderación del crecimiento. No? Bé, bueno, això és. I ara quin problema tenim? Ara tenim un problema que és per què interessa que la gent treballi. Interessa que la gent treballi perquè, fixi's, l'any 2007 hi havia 19.372.000 persones treballant, afiliats a la Seguretat Social, i en aquí hi havia 7.600.000 pensionistes. La proporció era de 2,55 que treballaven per un pensionista. I ara estem a 1,97. Què passa? Que necessitem que gent treballi. Per què? Perquè la part dels pensionistes anirà creixent i la part dels que treballen i cotitzen a la Seguretat Social va baixar. Entro amb el tema concret de vostès, perquè després de tot això era una mica per entendre el perquè de les retallades, que podem estar d'acord sí o no, i que de retallades podrien haver-hi d'altres i segur que serien molt més efectives. Bueno, la sanitat està últimament, diguem, animada, per tant, vol dir això a Madrid, jo cada cop que vaig a Madrid hi ha alguna manifestació d'algun tema, normalment sempre sanitat, vull dir, estan per allà cada jo, perquè a Madrid van tots d'arreu, per tant, vol dir, es concentren allà, i... aquí, aspectes que convé considerar. Primer, hi ha una baixada del pressupost de sanitat del 35% per l'any que ve, i després tenim un aspecte que jo crec que és enganyar la gent, és el tema de la dependència. La dependència vol dir que de 2.205 milions d'euros que hi havia dotats l'any passat, ara es baixarà, bueno, per aquest any, perdó, 2013, es baixa a 1.176 milions d'euros. Jo tinc un cas molt proper, doncs que necessitaríem dependència i la dependència està reconeguda però no està dotada pressupostàriament, és dir, amb diners, i aleshores, bueno, doncs la família, que és la meva sogra en concret, doncs té que estar doncs, amb persones tot el dia, i aleshores sí, no, ja hem passat l'informe favorable tal, ja fa un any ja hem passat l'informe favorable, però és que no hi ha diners, que bueno, no es pot enganyar la gent, perquè vull dir, a la gent no li pots donar i després treure com s'ha fet últimament. Després, la despesa en sanitat sobre producte interior brut, aquest és l'informe de la OCDE relatiu a l'any 2011, bueno, a Espanya està encara a una situació baixa, encara que ara veurem com va evolucionar al llarg dels últims anys, i en principi el que és important és veure que Estats Units, sobre el seu producte interior brut, que es calcula aproximadament de l'ordre d'uns 15-16 bilions de dòlars, destina a la despesa en sanitat és del 17,7%. No és que destini, perquè aquí hi ha la despesa pública i la despesa privada. Els Països Baixos, per exemple, Holanda, 11,9, França 11,6, i aquí doncs, crida, per exemple, l'atenció que Portugal destina un 10,2%, mentre que Espanya el 9,3%. A Espanya hem fet un recorregut, ara el veiem, que és important. Això seria el que és la despesa sanitària per ciutadà el 2011, també això publicat al País, que era en base a l'informe de la OCDE, i seria, diguem, jo crec que demostra una mica el tarannà de cadascú, amb el sentit de que, per exemple, als Estats Units, que ara sabem que tot el tema, diguem, del precipici fiscal i del deute ve d'aquí, perquè hi ha unes mentalitats, que hi ha uns senyors que diuen, escolta, jo com pagaré la sanitat d'aquest tio, aquest tio que s'espavili, tu, això és la mentalitat nord-americana, de dir, escolta, jo treballo, jo guanyo diners, jo me la pago, ara jo tinc que pagar aquest tio que, res, escolta, i aquí ve el problema, però es tenen que fixar que als Estats Units gairebé més de la meitat de lo que seria els 6.540 euros que destina un nord-americà a sanitat és privat, és a dir, ho paga com privat, no és públic. I aleshores el que veiem és que a Europa hi ha unes polítiques, salvo a Suïssa, que té una altra mentalitat, unes polítiques de que la despesa està recaient fonamentalment amb el tema públic. I aquí a Espanya estem, aquí aquesta situació, 2.361 euros, que vol dir que encara no hi ha mentalitat de sanitat privada, encara que ha anat creixent durant els últims anys. La variació de la despesa en sanitat pública d'Espanya aquests últims anys és aquesta línia de color verdós que veiem que va pujar a partir de lo que seria la primera part dels anys 2000, es fan uns increments importants amb el capítol de sanitat, però després, al moment que la crisi arriba, és a partir del 2008-2009, ja comença a veure una caiguda i ara ja veiem com estem en situació de caiguda tant a 2010 com a 2011 i a 2012 exactament igual. Mentre que la OCDE, que ja tenia, diguem, uns millors pressupostos de sanitat, bueno, veiem com hi ha hagut una mica de caiguda, però aquesta caiguda no és tan accentuada com en el cas d'Espanya. Següent punt, l'evolució de la despesa total en sanitat com percentatge del PIB. Doncs, per exemple, als Estats Units ja sempre ha sigut elevada i a Espanya hem pujat des d'una posició del 7,2 que estaríem a l'any 2000 fins gairebé aquest 9,7-9,8 amb el que estaríem. Per tant, vol dir que estem una mica com els altres països, en aquest cas europeus, salvo el que seria França, que té una també bona sanitat en aquest aspecte. Estic a la Generalitat, amb la qual cosa vol dir que ja estic acabant, perquè hem anat pel món i aterrem finalment a el que és aquesta terra nostra, i aquests són els números de la Generalitat, no són els de sanitat. Si sigués aquests els números de sanitat, això seria, diguem, xauxa. Vull dir, aquests són els números totals de la Generalitat. El 2007, la línia blava són els ingressos i la línia vermella la despesa. Aleshores, clar, si la línia va per sobre de la línia blava, ja es poden imaginar que l'1 de baix sempre està per sota de zero. En definitiva, els ingressos de la Generalitat, que han anat menguant, donat el tema de retallades que s'han produït per part de Madrid, per part dels ingressos, etc., i la despesa de la Generalitat, que aquí jo diria que no s'havia retallat lo suficient. No dic per tema de sanitat, i aquí veiem el dèficit que es va produint i això què comporta? Bueno, això comporta que no estaria de més que també miréssim els pressupostos i també demanéssim aclaracions. Ho dic perquè els pressupostos no els mira ningú, per tant, doncs algú ho tindria que fer, jo ho tindria que mirar, veure doncs, per què la Generalitat va gastar 32.630 milions d'euros, per què gasta 29.727 milions d'euros i també veure doncs, que a Salut es fa una retallada de 9.063 milions d'euros a 8.628 milions d'euros, la qual cosa són gairebé més de 400 milions d'euros en un any, que 400 milions d'euros a sanitat donen realment molt, 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 molt. Però també hi ha un altre aspecte, que és educació, que és protecció social, que d'alguna forma també. Vol dir que tot aquest tipus de política d'alguna forma s'està retallant i en canvi a mi m'agradaria preguntar sempre, i ho pregunto, no contesten, què és el reste de programes. És a dir, una mica m'agradaria saber on van els 5.554 milions d'euros, que ara són 5.679 milions d'euros. Ho dic perquè igual resulta que, per exemple, no? I ara no és que tingui res d'això, però per exemple, si aquí a aquesta província de Girona vas a esquiar una estació d'esquí que tinc al costat de casa, que es diu Masella, sembla ser que el dia que va el president de la Generalitat queda bloquejada l'estació d'esquí amb els saudis, amb els Mossos, tal qual, i la gent no pot aparcar una gran zona. Jo crec que perquè esquí una persona tampoc cal aquí que hagin helicòpters ni res, vull dir que em sembla que segurament de despesa superflua anem una mica sobrats. Jo ho dic perquè a vegades em trobo amb gent que està a Europa o algun vicepresident de la Unió Europea i algun cop m'he trobat a Dublín doncs que hi ha agafat el cotxe i s'ha anat i m'ha dit adéu després de sopar junts. No hi havia ni xòfers, ni escoltes, ni res. I aquí ve no sé qui, igual resulta que venen 8 amb 3 cotxes i tal. Vull dir que potser tenim una despesa molt elevada amb aquests conceptes. Bueno, aquí hi ha Madrid, vull dir que és exactament igual a Madrid, hi ha Múrcia, hi ha Sevilla i tal. I aleshores estem amb aquests diners, perquè et facin important aquests diners, d'alguna manera treuen diners que tindrien que ser molt aplicats cap a l'altre. I aquí tenim un problema, que és el tema del deute públic de la Generalitat, que de 10.900 milions a l'any 2003 estava al 2012 a 51.000 milions d'euros, ara ja ha pujat una mica més, per tant vol dir que aquesta és la situació. Per tant, hem d'entendre tot aquest capítol, de que patirem, de que en definitiva són moments durs, però que sortirem cap endavant. Acabo amb un missatge d'optimisme. Aquesta diapositiva tornarà a entrar, aquesta diapositiva que té les vaques gordes i les vaques flaques, jo la vaig fer un dia de l'any 2007, quan jo deia tot això i ningú em feia cas. I jo deia el que veia. I al dir el que veia, la gent no em feia cas. Perquè aquells moments eren moments de glòria. I si tu explicaves, no, és que les coses no van bé i tal, va, l'erdo, que d'això i tal, la gent fotia el camp, vinga, aquest tio que diu i tal. Va. Jo, aquesta diapositiva, m'acompanya cada presentació que faig, des de l'any 2007 fins al dia d'avui. Per què? Perquè, primer, quan les vaques són gordes, vol dir que estan massa grasses. I aleshores, hi ha un moment que es tenen que aprimar. I per aprimar-se, es fa una defecació que es diu sous i que vol dir retallada de sou i gent al carrer. Per tant, el que hem d'entendre és que quan l'economia es va engreixant, ja em paguen tant per això, ja em paguen tant, això no passarà mai. Per tant, és una experiència de la qual hem d'aprendre i quan a algú se li augmenta el sou amb un 20 o un 30%, no, escolta, no, compte que això no es podrà aguantar. I aleshores entrem en l'època de les vaques flaques, per tant, vol dir que venen els moments dolents. Són 7 anys cap amunt, 7 anys de caiguda. I aquí jo ho intento d'alguna manera resumir. L'any 75 va ser quan va morir el Franco, però va ser quan va arribar aquí la crisi energètica de l'any 73, que ens va castigar. I a partir d'aquí què va passar? Doncs que Espanya s'enfonsava, Espanya també estava molt preocupada per el que era una transició política, i del 82 al 85 ens vam quedar una mica aquí sense res. Recordem que el 28 d'octubre del 82 va ser quan Felipe González va guanyar les eleccions, els socialistes van arribar al poder, bueno, això era bo, i va veure un impàs fins que l'any 85 aquí es va aprovar un decret que es deia Decreto Boyer, que va impulsar les mesures econòmiques del país i va ser, diguem, una injecció com ara necessitaríem d'aire fresc, i es diu Decreto Boyer perquè és l'última norma que va signar el Miguel Boyer, ara està una mica fumudet, pobrissó, abans de deixar el Ministeri d'Economia i Hisenda per l'amor d'una mujer. I precisament aquesta és una cançó que canta un anterior marit de la muller, però, a veure, ho dic més que res pel públic, que és el pare de l'Enrique Iglesias. Ho dic perquè, clar, a vegades, ah, sí, i la pregunta que em fan a vegades els xavals a la facultat diuen, i Enrique Iglesias, su padre canta? Sí, se llama Julio Iglesias, bueno, no passa nada. Cada dia. Bé, a partir d'aquí què passa? Vam anar cap amunt, al 93 aquí vam tenir Jocs Olímpics, la Expo de Sevilla, pam, vam caure, del 93 al 2000 malament, del 2000 al 2007 això va ser algo meravellós, el 2008 va caure en picat aquí cada això, i aleshores jo aquesta diapositiva la vaig fer a l'any 2007, ho torno a dir perquè sempre m'acompanya, aquesta és la que mai m'olvido perquè amb aquesta sempre tanco, i aquí com podem veure vaig fer, diguem, un tram que era 2008, aquí 2014, jo vaig posar 2014, com poden veure, però no, podia posar el 2007, podia posar 2012 o 2011 o 2015, però vaig posar cada això. Ara tinc un problema, això, Joan, que no... No, és que no, la fletxa aquesta. Ara! Ara, ha costat una mica, Bueno, això vol dir el que jo deia l'any 2007, que el 2014 començaríem a sortir. Per tant, ara optimisme. Vostès, optimisme. Està fumut? Sí. El futur serà fumut? Sí. Però vostès que estaran fent? Formant-se. No és només formar-te amb el que seria una economia de guerra que una economia de pau. No és el mateix formar-te quan hi ha recursos, que en el degà, la rectora digui així, ah, escolta, aquí tenim que fer 4 sales més, doncs fem 4 sales més, cada dia, sinó quan tu realment tens una carestia i tens unes carències. Aleshores, per mi és molt bo que aquesta sigui l'època de formació. Hi ha que aprendre del que està passant, hi ha que saber llegir el que ha passat. Però a partir d'aquí, a partir de l'any 2020, del 2021, les coses començaran a arrencar. Però aleshores ja serà responsabilitat de vostès el tenir el seny suficient per no tornar a fer les barbaritats que, bueno, jo no, els altres, van fer. Vull dir que en definitiva nosaltres vam fer. Per què? Per aprendre. I per dir, escolta, ara obrirem aquí un hospital amb tantes habitacions d'allò. No. I també jo crec que d'aquesta crisi hem d'aprendre a on està realment el que seria futur econòmic. Pensin en el tema de la gent gran, pensin en el tema dels pensionistes, pensin que a més serà gent que s'estarà jubilant amb un determinat poder adquisitiu, és a dir, el dia d'avui hi ha gent que s'està jubilant amb 2.000 euros de pensió. 2.000 euros de pensió és una xifra impressionant perquè jo recordo que fa 3 anys a classe li deia als meus alumnes i que ningú de vostès sigui un mileurista, cada això i tal igual. Ja em diuen ells, a veure si algun dia soy un mileurista. Vull dir que hem canviat. Per tant, seny. I no es preocupin, vull dir, el futur el construeixen vostès. I l'important, un aspecte clau per mi, formació, formació, formació. El que està format no té cap problema. Quins són els aturats que porten anys a l'atur i que no sortiran? els que no tenien formació. Quin problema estem veient ara en PISA? En PISA, que no té res a veure amb PISA, amb la de la Torre, però PISA, el que estem veient és que hi ha hagut una baixa formació. Perquè la gent que feia, jo he tingut alumnes que estaven fent la carrera i que aleshores la llamada de l'obra, la llamada de l'obra se'n van a la llamada de l'obra, i tenien la nòvia que estava allà, també s'havien fet nuvis mitjançant les classes de comptabilitat, i aleshores la llamada de la nòvia, la llamada de la nòvia va ser la llamada de l'obra, i se'n van a l'obra, i venga, aquí, que tal, i venia a buscar-la amb un Mercedes, que d'això amb 21 anys i tal, i quan em veia sortir jo que portava un Mini Cooper dels antics i tal del pàrquing de la facultat, comptabilitat, em deia, i tal, i li obria la porta a la xavala que d'això i tal, i aleshores jo anava que d'això i ella m'anava a fer sí que d'això, marcant que d'això. Bueno, i ara el pobre xaval que està, el pobre xaval a l'atur, no, va deixar els estudis i ara que és un desgraciat. Es van casar, ella i ell, ella continuava fent la carrera i clar, ella l'ha deixat amb ell. Què passa? Aquest és el quid de la qüestió. Per tant, el que es té que fer és formar-se, formar-se, formar-se. Jo, per exemple, el doctorat en dret, jo fa 2 anys que vaig llegir la tesi. Era la meva il·lusió també ser doctor en dret. Doncs ja està, i la meva dona em deia, i ara no pots fer més coses. No, perquè a mi em fa il·lusió i m'estic formant. I aquí, hosti, i ara un altre cop a discutir amb els directors de tesi, que deixeu, un altre cop, i vinga, que deixeu, però bueno, amb tota la il·lusió del món. Bueno, jo a vostès els estimo molt, i ara amb això ja acabo, perquè jo, el mes de maig del 2006, em van diagnosticar un càncer de colon, però vull dir, jo estava, no em trobava bé i tal, i me'l van diagnosticar, i jo no sabia, no entenia, i el metge em va dir, em deia, una tarda explicant-me coses i tal, i em deia, bueno, et tenim que operar i tal, jo deia, escolta, jo tinc coses que fer, ara no em puc operar, vull dir, no, és que ja ho tenim que fer, no, bueno, ja no, jo tinc moltes coses que fer, ara no, decidir igual, i al final em va dir la paraula clau, no, tens càncer. Hosti, i a partir d'aquell moment la meva vida va canviar. Em van ingressar el dia següent i m'operaven l'altre dia. En concret, havia pogut veure, vaig sortir de la Quirón i vaig poder veure el meu Espanyol com guanyava la Real Societat amb el gol del Ferran Coromines, que ara goleja amb l'Elx precisament a l'Espanyol, i bé, almenys poder veure amb el meu fill com ens quedàvem a primera divisió, perquè si no hi hagués sigut pujar al cel, i a més amb l'Espanyol a la segona, imagina't quina rebuda en allà dalt. I aleshores, bueno, doncs jugava el Barça a la final de la Champions a París amb l'Arsenal, i bueno, va guanyar 2-1, i jo estava convençut, el dia següent entrava a quiròfan, ja estava convençut que era l'últim partit de futbol que veia, i deia, bueno, mira, almenys, escolta, no veig l'Espanyol guanyar la Champions, però el Barça, jo tinc molts amics al Barça, escolta, ja, perfecte, ja. Bueno, i vaig passar uns dies, una setmana llarga, anar allà, i jo, clar, els metges van fer molt, el de dalt va fer molt, però els metges va ser un equip meravellós. I hi ha un aspecte de psicologia, que em van mimar, és a dir, Els metges eren els meus aliats, venien a veure, m'agafaven la mà, em donaven tal, jo li vaig dir, recordo el doctor Sedó, l'anestesista, li vaig dir, jo no vull patir, no, som íntims amics, Dic, jo et demano que no patir, no enterar-me de res, no et preocupis, tinc que dir que no em vaig enterar de res. Però hi havia també, amb el calor aquest, la part, diguem, humana, que eren les infermeres, que entraven, que et donaven carinyo, d'això. Quan estàs això, doncs escolta, hi ha coses molt íntimes i tal, et donaven una alegria tremenda. O sigui que jo, per això, gràcies a vostès. Gràcies.
Després de la conferència del doctor Gai de Lieben és realment difícil parlar, ho dic sincerament, però em toca fer la cloenda de l'acte, i aquesta cloenda la vull començar amb una felicitació extraordinària en el conferenciant. Ha estat una de les conferències més profundes, perquè ha donat dades impactants, però també més amenes a les que jo he sentit sincerament. O sigui que una felicitació grandíssima, i penso que hem estat uns privilegiats els que hem sentit la seva explicació, perquè hem entès moltes coses, hem vist moltes coses, i al final a vegades penses realment, no sé com ens en sortim, encara
prou, anava a dir prou bé, no pas massa bé, però prou bé dels números que tenim. El sector públic és una cosa tremenda, el deute que hi ha, i les universitats els patim. Patim realment aquesta situació del país, aquests últims anys han sigut molt difícils i em temo que els propers encara no seran bons, no, els immediats, després irem veient, i pel que diu el doctor Gaida Lieben, esperem que en el futur, cap allà el 2017 o 2018, la cosa comenci a anar millor. Certament les universitats hem patit i patim, però també és veritat que és important fer bé els números. Jo quan vostè parlava ho pensava, la Universitat de Girona és una universitat petita, és jove, aquest any complirem 22 anys, fa 22 anys que es va crear, i en aquest temps no hem gastat mai més del que teníem. I això ha portat a decisions duríssimes, a suprimir coses que haguessin sigut fonamentals per fer una universitat amb el model que teníem, però ho hem hagut de sacrificar i ajornar. I entre aquestes coses hi ha el campus de Ciències de la Salut. Per això també ho aprofito per dir-ho ara. Quan ara que jo estic a punt d'acabar, el mes que ve hi ha eleccions, i per tant després dels dos mandats que ja porto 8 anys en el rectorat, doncs vindrà una persona nova que portarà noves idees i noves, espero, situació econòmica millor també pel nou rector, doncs me pregunta molt, ara s'ha posat com de moda fer-me entrevistes, i què, com li han anat aquests 8 anys, i quin balanç, i què li queda per fer? Doncs me queda per fer, no a mi, sinó a la institució, aquest campus de Ciències de la Salut que tant havíem projectat i amb tanta il·lusió i amb tant d'interès i amb tantes ganes de fer-ho. En qualsevol cas, també he de dir que hem ubicat la Facultat de Medicina i la Facultat d'Infermeria ja hi era, en uns espais que és aquest edifici, un edifici que té les condicions adequades. Abans, tant la memòria que ha fet la doctora Fina Patiño com el doctor Ramon Brugada han fet referència a les instal·lacions i els espais, jo penso que són els adequats i els que es necessiten per fer les classes, però sí que teniu l'inconvenient d'anar i venir de l'hospital, creuar tota la ciutat, no sé quantes vegades ho feu cada dia, però segur que més d'una vegada, i per tant aquestes circumstàncies que algun dia podrem celebrar que tinguem un campus complet amb l'hospital, les dues facultats, l'Institut de Recerca i tots aquells elements que són un campus de Ciències de la Salut i que teníem moltes ganes de tirar endavant, però que els anys que hi ha i els números que ens ha donat el conferenciant demostren que la inversió en aquests moments és inviable i hem d'esperar, doncs, que hi hagi possibilitats. I és veritat que econòmicament ha estat difícil, i és difícil, i encara pot ser que ho sigui un temps, però també és veritat que les facultats de Ciències de la Salut, de l'àmbit, i això és ara mateix el campus de Ciències de la Salut, tenen un esperit lluitador i una voluntat clara d'anar endavant. Jo sempre recordo, en aquest mateix edifici que l'hem reutilitzat per aquest campus de Ciències de la Salut, havia estat Facultat d'Educació. Jo sóc professora de la Facultat d'Educació, i en aquells anys, quan hi havia uns espais que van quedar lliures perquè hi havia una escola annexa i va quedar lliure, s'hi va incorporar la Facultat d'Infermeria. La Facultat d'Infermeria va arribar aquí i la primera cosa que varen dir va dir: com podeu tenir aquesta sala d'actes tan abandonada? Teníem la sala d'actes amb totes les cadires esparracades, bellíssima, aviam, l'edifici és antic, és dels anys 60, i la teníem realment en males condicions. I a la gent d'educació semblava que no els importava. Bueno, fèiem els actes, seguíem fent, era una cosa, era un esperit molt solidari, de molt de treball, de molt d'esforç, de molt de tot, però no teníem aquesta exigència de la qualitat i de la presentació i de les necessitats que hi ha per fer bé les coses. I sí, ens van fer canviar les cadires de seguida, aquesta sala d'actes la van renovar la Facultat d'Infermeria quan se va instal·lar aquí, i va dir: així no es pot viure, i tenien tota la raó, i portaven 20 anys o no sé quants visquien en aquelles condicions. Vull dir que aquest esperit d'exigència, autoesforç, perquè evidentment els recursos i tot representaven un esforç, de voluntat de fer bé les coses, és un tema importantíssim i fonamental, i puc donar fe, després de 8 anys d'estar en el rectorat, que aquí hi és. En el campus de Ciències de la Salut, les facultats d'Infermeria i de Medicina, i el que ha explicat el conferenciant al final de tot, de la seva experiència personal, demostren
una voluntat i un esperit de que les coses vagin bé i es facin bé. I quan se comunica amb un pacient aquest esperit de dir ho farem i ho farem bé i ànim que ens en sortim, és fonamental i clau. I això comencen els estudis, comencen el treball, comencen el pla de vida personal de cada un de vosaltres i comença en aquests cursos que esteu visquent de formació en aquesta, aquí a la Universitat de Girona. Aquí tenim un lema dels anys que els estudiants estan aquí, segur que tots l'heu vist perquè és el nostre eslògan, que diguem uns anys fantàstics. Els estudis, els anys d'estudis, uns anys fantàstics. I ho han de ser. Evidentment, amb totes les dificultats econòmiques que hi hagin, ajustant les despeses en el marc de lo que es pot fer i renunciant transitòriament. Jo sempre dic, no és per sempre la renúncia, és un aplaçament, ajornar una mica durant un temps, però renunciant a coses, però per la vostra formació és important que siguin uns anys fantàstics. Uns anys fantàstics en quant a una formació de màxim nivell i de màxima qualitat, que és així. Aquí és allà on aboquem els recursos, aquí nosaltres hi posem tot el que calgui. Quan hem parlat de les inversions, aquestes inversions han estat en anys de crisi, no els anys de bonança, perquè els estudis de medicina varen començar ara fa 5 anys, o sigui, comencem el 6è curs, i ja llavors ja es començava a notar la crisi. I tot i així no hem estalviat, ni s'ha volgut mai estalviar, ni hem anat a buscar els diners allà on t'ha calgut perquè hi hagués el que feia falta perquè la formació fos de primer nivell. I ho és, i a més reconeguda arreu d'Espanya. Per tant, aquí nosaltres hi hem de fer tot el que puguem, però vosaltres també. Tots els que esteu aquí estudiant heu d'aprofitar al màxim aquesta formació, heu d'adquirir uns coneixements i sempre ho dic, és una frase que també repeteixo molt i potser me l'heu sentida ja, unes coneixences. Adquiriu coneixements, però adquiriu relació amb persones, els vostres propis companys, així que és en primer lloc, però també els vostres professors, les persones que estan a l'hospital, la relació que esteu establint amb tots ells és una relació que ha de ser per sempre. Nosaltres tenim aquest compromís de que els exestudiants tenen les mateixes, anava a dir, els mateixos drets que els estudiants. Haver estat a la Universitat de Girona implica que la Universitat de Girona sempre més ha de ser a casa vostra. I aquí heu de trobar actualització de coneixements, renovació de contacte entre companys de diferents cursos o del mateix curs i també, sobretot amb el professorat de la universitat, que són persones dedicades a la vostra formació i que tenen com a principal repte això, que aquesta formació sigui de màxima qualitat i amb el millor èxit per les vostres trajectòries professionals del futur. Per tant, el vostre talent, el vostre esforç, sumat al talent i l'esforç del personal de la universitat, ha de donar un futur molt millor pel país. Tenim un país amb una situació crítica, però sí que esperem, com deia també el conferenciant, que d'aquí 20 anys sigueu vosaltres, 20 o 10, no 20, 10, d'aquí 10 anys sigueu vosaltres els que tireu endavant el projecte i que després d'aquesta experiència de crisi, doncs el govern del país, de l'Estat, de la Generalitat i tots els governs i el de la universitat sàpiguen exactament el que costa cada cosa i sàpiguen administrar millor de lo que s'ha administrat al nostre país. Per això he volgut dir que la Universitat de Girona hem administrat bé perquè no hem fet mai dèficit. No hem fet mai dèficit, però hem sacrificat coses. Hem sacrificat inversió i hem sacrificat projectes que no s'han pogut portar a terme. En qualsevol cas, acabo amb una frase del Gramsci, que ja el vaig citar quan l'acte d'inauguració oficial del curs acadèmic, aquest any es va fer aquí a Girona, el dia 6 de setembre, a totes les universitats catalanes, amb el conseller, i jo deia que estem visquent, la universitat està visquent, el pessimisme de la raó i l'optimisme de la voluntat. I és veritat que la raó ens està donant una situació molt dura, molt difícil, pessimista, encara no sabem com ens acabarem de sortir, però és veritat que la voluntat de la universitat és clara i permanent d'anar endavant. Històricament les universitats han ajudat els països a sortir de les crisis. Quan mirem després de les guerres mundials, la segona o de la primera guerra mundial, les universitats d'Alemanya, de França, d'Anglaterra, van ser elements claus i fonamentals per sortir de la terrible crisi a partir del coneixement, a partir de la formació de titulats competents i capaços i a partir de la recerca i de la transferència de coneixement.
I ara que estem aquí, no és una guerra en el sentit clàssic, però no deixa de ser una situació quasi, una economia quasi de guerra, doncs certament penso que la universitat hi té molt a dir i molt a fer. I la universitat som tots plegats, tota la comunitat universitària, des dels estudiants, el personal d'administració i serveis i, per descomptat, els professors que tenen la màxima responsabilitat. Per tot això, doncs, vull dir-vos que tenim l'esperança clara de que el futur sigui millor, però tenim aquesta esperança fonamentada en vosaltres, en el que sou estudiants, en el que esteu fent en el moment present i en què realment la formació que puguem impartir aquí, la que pugueu rebre aquí, sigui la que necessita el país i la societat. Bé, dit això, només me queda dir que ja formalment que queda inaugurat el curs acadèmic 2013-2014 de les facultats de Medicina i la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Girona per molts anys.